A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui divendres, vigília de cap de setmana, i doncs em sembla que és la primera vegada que us faig coincidir, els dos convidats que tinc aquí. Albert Torres, benvingut.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. Ferran Goya, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Sí, em sembla que és la primera vegada que us tinc...
Sí, no hem coincidit.
Faig barreges, no?
Hem dinat i hem sopat junts, però no hem fet cap tertúlia junta.
Bueno, podeu dir que, mira, a més de dinar i sopar junts, haureu fet una tertúlia a Ràdio Valira conjuntament.
Exacte.
Bueno, estàvem fora d'antena, parlant de rotondes i infraestructures. Tu, Ferran, justament comentaves en un escrit que has fet aquest en la publicació d'avui del Bon Dia, les rotondes i algunes incongruències que tenim aquí al país a nivell de ordenament territorial, urbanització, organització de l'espai públic, bueno, es pot dir de moltes maneres, no?
Sí. Bastanta incongruència. És a dir, una d'elles és que l'espai... tenim una llei de que es va just després de les primeres lleis, després de la Constitució, la llei d'expropiació, que no s'utilitza més que contra enemics i encara poc. I sense... el fons de la vall és tot propietat privada i llavors, pues, lo que és normal de serveis públics, de carreteres, se té que adaptar molt a, bueno, se té que adaptar completament a la propietat. És a dir, no solament amb esquema viari. Si tu veus la nova línia de FEDA, aquesta de 220.000, bueno, que és de 110.000, però que podria evolucionar a 220.000, i veus les siguesagues que van per la muntanya, i dius, ara sortim de FEDA i pugem cap a la Massana. Després continuem per allà. Atravessem per sobre Meritxell. I llavors ja no hi ha ni Gas de Bosc, ni Roc de les Bruixes, llavors, aquesta línia, per què? Pues perquè va buscant propietat pública, la línia elèctrica, perquè, esclar, la divisió, hi ha una cosa que posa a la llei d'ordenament, que és la qüestió de distribució equitativa de càrregues i de beneficis de l'urbanisme. Aquí la distribució equitativa és de que els comuns i el sector públic carregue amb totes les desavantatges i el negoci el fan els privats. I passa això. Clar. Dius, els senyors aquests de l'associació de propietaris, pues els hi agafes i dius, vale, molt bé, la propietat és sagrada, però, escolta, la dels comuns també és sagrada. La línia elèctrica us la tindreu que buscar vosaltres per on passe. Les terres que us sobren, que els comuns que tinguin abocadors. I si els comuns no tenen abocadors, què valen els terrenos privats aquí? Senyor Josep Duró i senyor Bea, i això, què és el que valen? Pues, necessiten pues, diners i propietat pública per fer moltíssimes coses perquè un país funcione. Jo no estic en contra de la propietat privada, però hem de veure que la propietat privada sense la propietat pública i sense l'intervencionisme, perquè hi ha dos intervencionismes, per un el bo és això, que un comú tingui abocadors. Aquest és l'intervencionisme bo. I el que és dolent és de que et posin algun impediment perquè tu facis el negoci com tu el vols fer.
Ha dit una paraula el Ferran, que és quasi a vegades durant molts anys com el dimoni aquí a Andorra quan dius expropiació, no? O sigui, això és va de retro Satanàs, no? Per dir-ho d'una manera.
A veure, jo crec que jo, amb moltes de les coses que ha dit el Ferran, òbviament no hi estic d'acord. Mira, el tema de la línia de Feda, que queda impacte, que potser s'ha fet per la millor puesto o pel puesto menys d'any, que no quede bé estèticament, a mi tampoc m'agrada, pot ser, però hi ha una cosa que és evident. Tots volem arribar a casa i enxufar la llum, eh? Tots. Per tant, si volem arribar a casa i enxufar la llum, l'estufa i tot el que sigui, hem d'assumir les conseqüències de tenir el doble de la línia o el triple de la línia elèctrica que teníem fins ara. Perquè si la volem fer venir, l'hem de fer passar per un altre lloc. I si aquesta línia l'haguéssim hagut de fer passar per sota la carretera, amb uns vials d'això, hauria sigut, des del meu punt de vista, pel poc que sé, un pressupost inassumible per fer-ho. Això per un costat. Després, bueno, jo crec que és un mal menor. I en quant a la propietat i totes aquestes que havíem, primer les rotondes, al moment s'han de fer, suposo que els tècnics de govern no deixen com s'han de fer, jo he estat al comú, mai he sentit cap conseller de comú que digui on i com s'han de fer les rotondes, però dit això, en quant al tema de la propietat privada, home, bueno, jo crec que és l'agència, no d'aquí, del món occidental, a la Rússia, a la Xina, no sé com ho gestionen, però al final els criteris demostrats fins avui han demostrat que no funciona. I després, el tema de l'intervencionisme, justament el govern que ara ha fet aquests intervencionismes amb els lloguers i amb totes aquestes coses, tampoc funcionen. Però no funcionen aquí. No funcionen ni aquí ni funcionen enlloc. Per tant, aquí tampoc funcionaran. Perquè està... això queda molt bé. Aviam, tothom podrà tenir pis, els joves es podran independitzar, sí, però es podran independitzar teòricament, perquè la realitat no trobaran pisos per independitzar-se. Per tant, és, al meu entendre, una venda de fum que hi ha un sector que se'l creu, la classe política que coneix la realitat sap que això no és viable, que això és fum, però que hi ha gent que ho compre, però ho compre verbalment, eh? Perquè amb els fets no passaran, eh? Perquè tots aquests joves que des de la classe, diguem, petita, mitjana i alta, o mitja alta, que pugui considerar que, ostres, això és una bona idea perquè els meus fills es podran independitzar. Sí, sí, la teoria sí, però la realitat serà que els seus fills no trobaran pis. I que els que tenen un contracte s'hi quedaran 3 anys més. Conclusió, és un mal favor. A més, amb aquestes lleis que s'han fet no es farà a Andorra ni un pis més de lloguer. Amb uns preus assequibles que han fixat a 8 euros al metro que no estan relacionats amb el mercat. I a partir d'aquí, jo crec que qualsevol producte des d'aquest micro fins a aquesta tassa que la vulguem fer vendre per sota del que val, té els dies comptats.
De lo que dius, tornem a sobre el tema dels joguers i també la part treballadora. Estàvem parlant d'infraestructures i hi ha una cosa que aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco i dius, ostres, sempre la competició aporta idees per als usuaris de cada dia, no? Jo una cosa que em sorprèn és que quan veus una rotonda com està feta, dius, aquí el noi que surt de la carretera s'encasta contra la rotonda, trinxa el vehicle, es pot fer molt mal ell, segons la rotonda com és. Dius, quan nassos, fas una pendent suau, poses grava o tal, per aturar, com en les baixades d'autopista, les vies d'escapament per traires, dius, però aquí en rotondes no és una cosa, no és un concepte en cap país, no solament Andorra, que s'ha agafat en consideració.
Jo no ho sé, això el Ferran ho sabrà més que jo, però aviam, he de suposar, i vull suposar, que quan un enginyer dissenya una rotonda, sap com s'ha de fer. És que, clar, cadascú ho seu.
Sí, bueno, saps, i a més hi ha unes geometries. Luego, quan veus les rotondes que no s'adequen ni a lo que t'ensenyen a la universitat, a l'escola, ni lo que marquen les normatives, els estàndards, pues llavors ja comences a dir, bueno, què és el que passa aquí? I luego, a més, sumes coses com amb una rotonda que simplement és per un giratori, si a més te li posen les parades de bus, pues llavors ja acaba i vámonos. És a dir, que quines rotondes... A més, tu estàs esperant l'autobús que cap a Sant Julià i estàs com com estem tots, que diguem dels nens, però estàs amb el mòbil i sense mirar i ja se't para l'autobús d'això al costat d'una rotonda, tu estàs a aquella parada, puges a l'autobús i ja l'autobusero diu, ja et veu la pinta i diu, aquest no va cap a Sant Julià, aquest tira cap a Escaldes. Per què? Perquè fan una doble roda amb una rotonda, obliguen els autobusos, perquè no hi ha terreno públic per fer una parada d'autobús. No hi ha terreno públic per fer una parada d'autobús. Llavors, al 100%, com dius tu, Albert, lo de la propietat privada funciona igual de malament que l'intervencionisme, o pitjor que l'intervencionisme aquest que tanta por us fa als propietaris. Perquè sense intervencionisme no hi ha ni carreteres, ni electricitat, ni sense utilitzar la propietat pública i les coses públiques, l'aigua, els abocadors i tot això, res. I anem abocats a un impasse completament. Avui o ahir ja la nota de premsa era de que falten 2.400 llocs de treball. Falten 2.400 llocs de treball. Si falten o venen amb la casa comprada aquests llocs de treball, jo tinc la sort de que tota la gent que treballa amb mi, menys un, tots tenen pisos en propietat. Però un empresari que té empleats que no tenen pis en propietat, com els pagarà? I com anirà? Tu parles amb les empreses que tenen de manteniment d'ascensors i et diuen, és que no trobo ascensoristes. I dius, pues molt bé. Pues el tio que es compri pisos a les torres, pues igual li diuen, saps què? Que els de manteniment dels ascensors, seguint el consell d'una ministra, estan visquent a Oliana. I diu, sí, però jo tinc un contracte de 24 hores del manteniment de... Pues mira, pues el tio que té que arreglar l'ascensor o treure't algú de l'ascensor està visquent a Oliana. És a dir, que quan rebi l'avís ja pujarà cap aquí i t'anirà a treure l'ascensor aquell que està entre la planta 17 i la planta 18. Llavors, el sistema aquest, perquè ens exagerem del Milei, però Mileis Andorra ja en conec jo, però molts, de radicals fonamentalistes del mercat. Però el mercat, si vols, si ets fonamentalista del mercat, i un ascensorista diu, escolta, jo per pujar a Andorra o pujo per 7.000 euros o t'arreglarà l'ascensor el president aquell d'aquella associació. Perquè, i llavors tindrem un país en el qual pues, tindràs que pujar caminant per les escales al pis 17.
Escolta, el que no pot ser, o almenys el meu entendre, és que una persona... Imaginem per un moment un ascensorista o una dependenta d'una gran superfície. 1.200 euros, 1.300. Imagina't que la parella d'aquesta gran superfície treballa en una altra gran superfície. 1.200 euros més. Tenen dos fills. Viuen en un pis de lloguer. Aquesta gent no poden viure. Andorra. No poden viure. Però llavors, quin és el problema? El problema és que l'Estat ha de fer pisos perquè aquesta gent pugui viure i perquè aquella gran superfície només pagui 1.200 euros al mes amb aquells empleats? Jo amb això no hi estic d'acord. Si resulta que aquells pisos que han de viure aquesta gent valen 1.000 euros i aquesta gent amb el salari no poden viure, doncs igual resulta que el salari que haurien de cobrar no seria 1.200 euros. Potser seria un altre. El que no pot ser és que fixem des de dalt les grans... I jo també entenc que la gent té un problema per arribar a pagar lloguer. Ho entenc, però també hi ha una realitat. Tu que fas obres, tu que saps el que és la construcció, quan val un pis? Quan val un metre quadrat de construcció de pis a Andorra? No a Sevilla, ni a la Seu, a Andorra. Tu saps bé que val 2.000 euros al metro pel cap curt, sense comptar el terreny. I si ajuntem les zones comunes i el metro quadrat de vivenda útil per la qual viu una persona, per sota de 3.000 euros sense comptar el terreny, no ho fas. I tu saps igual que jo.
De lo que dius ara, Albert, va haver-hi fa uns dies em sembla que era un economista que va dir que aconsellava al govern doncs, a comprar terrenys a la Seu per fer-hi pisos perquè la gent hi vagi a treballar. Jo quan vaig veure la notícia em vaig quedar una miqueta, diguem, esferraït, volent dir quina visió d'economista i de país que té l'home. Tenia que ser foraster per dir coses així.
A veure, jo aquestes conferències que tu dius me les he escoltat totes, gairebé totes. El seu raonament és un raonament objectiu i economicista. Aviam, i el que deien aquesta gent? La gent que treballa en una copa viure en una copa? No. La gent que treballa d'este temps viure en este temps? No. La gent que treballa a Luxemburg per viure a Luxemburg? No. A Suïssa, als països del contorn fronterers, pues també n'hi ha molts. Que això és agradable de dir? No. Però no perquè no sigui agradable de dir que el cap de govern ho ha dit i una ministra ho ha dit, no vol dir que no pugui ser una via d'accés. D'accés per al creixement d'Andorra, a menys de que Andorra digui, mira, escolta, no es creix més. Dependents d'aquella botiga que necessita, s'ha acabat. A la construcció valen 2.000 persones, s'ha acabat. No n'hi ha més. A la botiga de comestibles necessiten 10 persones. Amb una gasolinera, s'ha acabat. Això és una via. Tallarem el creixement, tallarem el creixement de persones, tallarem la necessitat de pisos, ho tallarem tot. Quin serà l'inconvenient? Ja ho veurem, ho sabem tots.
Però el que estàs dient, Albert, ho entenc, l'única cosa és que si agafem els exemples que has donat de Suïssa, Luxemburgo...
Ho vaig donar, per exemple, no ho va donar aquesta gent, no
sí,
ho he dit
però,
jo.
El que potser no han precisat és quina és la diferència de sou entre el que es paga a Suïssa i el que es paga a Luxemburgo respecte a França, perquè aquí multipliques per 3.
I el que es paga a la seva operació a Andorra?
I no és el mateix.
Sí, bueno, però sempre hi ha gent que informa molt, però de la mateixa manera que informen, amaguen. És a dir, els pendularis aquests del canton de Ginebra, que viuen a diferents pobles de francesos, principalment. Llavors, què passa? Des de l'any 70 i pico, no sé si 76 o 78, hi ha una part de la cotització social dels empresaris que va directament, no a l'estat francès, a les comunes veïnes per pagar les escoles. Perquè és que el cinisme d'algun ministre i d'algun cap de govern és increïble. És a dir, que carregarem. Aquí tenim un problema de gastos escolars, que és mentida perquè tenim menys alumnes ara que fa 15 anys. Que el 2000. Llavors, no tenim un problema d'espais escolars, ni tenim, potser tenim el pressupost és més alt per les raons que sigui, no? Però no tenim més escolars que... És a dir, perquè la gent que ve aquí o ve sense fills o són jubilats, però a Andorra tenim un problema de falta de població i necessitem que vingui gent de fora i ens estimem que més que vinguin sense fills, etcètera, etcètera, i que solament que vinguin ja grandets, formats i que amb cost zero d'educació, de formació i això, no tenim ni una escola de turisme la que havia ja tanca o ja tancat.
Està a punt.
I llavors, diguem, que vagin a la Seu. Vagin a la Seu i allà ja se preocuparan aquella gent, amb el favor que els hi fem, que ja de tenir escoles, de tenir serveis, de tenir centres d'assistència primària i tot això, ja s'espavilaran. El problema de l'aigua, se'l traspassem allà, ja es dutxaran allà, ja gastaran aigua, ja tindran la central depuradora, ja cremaran ells, ja es buscaran el lloc on tiraran les basures, bueno, els residus sòlids, ja s'espavilaran. Nosaltres aquí volem el tall, però no en volem cap d'os.
Però Ferran, això ho ha dit el ministre,
sí.
I una ministra i el cap de govern.
Sí, sí, i el que passa, ens van ensenyar tots que el que vol el tall és que fotre els ossos. I això és un principi d'això, no sé si és keynesià o si és d'Adam Smith o de l'escola de Friedman o de l'ultraliberalisme, però el que vol el tall és que fotre els ossos. I d'ossos ens hem de mentalitzar tots que en necessitem també gastar aquests ossos. I que allò del limpio de polvo i paja, les coses no. És a dir, que el que vol alguna cosa, algo li costa. Llavors, pues, si volem pujar a una planta 16 amb ascensor, jo fins a la 3 o la 4, va molt bé pel cor, pujo caminant. Ja si visqués en una planta 15 o alguna cosa així, ja pot dir-me el cardiòleg el que vulgui, que jo diria, pues, m'estimo més fer bicicleta, encara que sigui davant, segurament a darrere, però per entrenar el cor. Però jo penso que és, la qüestió és inviable. I a més, de que un alcalde que llegeix això a la premsa, un alcalde d'un país veí, diu, això és una OPA hostil, bastant hostil, senyor cap de govern.
A veure, ho ha dit el cap de govern, ho ha dit una ministra. Aquestes conferències que parlàvem abans, és veritat que ho han dit. I també és veritat que, amb un criteri una miqueta objectiu, la seva raó la tenen, la seva raó de visió, d'opció, des de dalt, des de fora. Però, bueno, a Andorra tenim un problema. El problema és el creixement. I també hi ha una realitat. És que hem de saber si volem créixer, fins a on volem créixer i què volem créixer. Però hem d'assumir el risc de que demà al matí anirem a posar gasolina. Voldrem menjar en un restaurant o voldrem dormir en un hotel a Andorra i no hi haurà personal de neteja. Ni per dormir, ni per fer-nos el menú, ni per fer-nos... Ho hem d'assumir. Llavors, clar, aquest discurs està molt bé. Però la realitat quina és? Tu vols anar a menjar en un restaurant i que et serveixin. O que t'haguis d'anar a menjar a la restaurant. Tu i jo i ell, tots. O que ens ho haguem d'anar a buscar a la cuina. I el dia que es para el creixement, les conseqüències de que es pari el creixement, els hem vistes el 2013. Els hem vistes el 2020. Amb el 2013 amb la crisi financera, i el 2008-2007 amb Lehman Brothers, i ara amb el Covid. Aviam, això està molt bé. Però té unes conseqüències i els hem de voler assumir. I després, a la seu, jo no sóc ni a pro ni a contra, és només el que he vist i el que he llegit, un lampista com cobre, a la seu. Un calefactor com cobre. Un manteniment d'ascensor com cobre. I et diré un altre fet que em va passar a mi. Jo estava a Pobla de Segur, a 100 quilòmetres de Lleida, em vaig quedar tancat amb un ascensor, vaig telefonar i em van dir que tothom està a Lleida i ja pujarà. I encara sóc viu.
Sí, però és un cert temps, com dius, Albert, que... i que no estigui ocupat, que potser et digui, no, està fent una intervenció i vindrà d'aquí quan acabi, també.
Però això em va passar a mi, eh? És una... Aviam, que no ha de ser l'exemple, i jo tampoc vull que aquest exemple sigui l'exemple d'Andorra, eh? No vull pas que passi això a Andorra, eh? Però que, bueno...
Bueno...
Estem massa ben acostumats.
Mira, eh? Jo fa molts anys, és a dir, de gent que ja és mort avui, sentia... que una conversa, recordo, era una persona d'Encamp. I estava dient el mateix que tu. Estava dient el mateix que tu, Albert. I llavors, les alternatives aquestes de dir parem la construcció, dius, entre parar i el ralentir, és a dir, quan estem en una situació i l'única cosa que saben dir-te els responsables econòmics, estem creixent més que Europa, més que la mitjana, que cap país d'Europa o alguna cosa així, dius, home, si al mateix temps estàs parlant de parar, dius, i si el que hauríem que fer és ralentir una mica, no decreixer, no parar, no posar a zero el comptador, sinó no dir... És que, escolta, és que mentre que Europa està creixent un 2,5% i tal i qual, a nosaltres, els tios del Fondo Monetari Internacional ens han dit que hem crescut 4,5%. I, esclar, 4,5%, tu que has estat treballant en un banc i això, i comences 1,04 elevada a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, dius, al cap de 10 anys, aquí sí que hi ha creixement exponencial. Aquí sí que hi ha creixement exponencial, és a dir, hi ha una funció que és en funció dels anys. I dius, entre parar i ordenar el creixement i de fer, reconvertir-lo, perquè si no sempre estarem amb el mateix. Necessitem créixer perquè tal, si parem és que no es podran pagar ni les pensions. Si parem no podrem fer això. Si parem, dius, i si creixem, entre el creixement descontrolat, aquest de laisser fer, laisser passer, i el parar, hi ha una amplitud de coses. El que passa és que algunes vegades dius, és que el que m'està dient, i no ens coneixem prou, i jo havia conegut a la teva família com per això, però hi ha algunes vegades que dius amb la gent, dius, sí, està dient una cosa i està pensant tota la contrària quan et diuen de parar. I està, algunes vegades dius, oh, si volem parem, si voleu pareu. I dius, bueno, si volem parar, és que el primer que no vol ets tu.
Sí, és un doble llenguatge.
Les conseqüències econòmiques del creixement, del parar l'economia, del frenar l'economia, del decreixement econòmic, només cal buscar-ho en qualsevol llibre. Però, sobretot, cal tenir en compte 2008 i 2020. 2008 a la banca es va notar ja, el 2010 es va notar al mercat, perquè va estar 2 anys al mercat, perquè el mercat recupera, es donés compte de que hi havia una crisi. Escolta, no fa pas molt sentia una conversa allà davant d'un establiment comercial d'Andorra, 2 persones, que no havia vist mai, i li explicava el que cobrava a l'època del Covid. I havia de cobrar allò, i si no, no tenia més vivenda. Escolta, a mi em va fer pena de sentir allò. Diu, i ara? Li diu, no, ara he recuperat la meva feina i ara jo cobro no sé quant més. Clar, aquell home no estava gaire content en aquell moment, eh? És a dir, sapiguem el que diem. I amb el tema dels pisos i tot això, repeteixo, és un enganya, enganyar-se, és a dir, un autoengany. Perquè la classe política, si s'ho mirem objectivament, han comprat o comparant 500 pisos a un preu desorbitat. Que aquests pisos, si haguessin fet un edicte al BOPA dient comprem pisos per 300.000 euros, els hi haurien col·lapsat la web i pisos disponibles avui. Primer. Segon. Aquests 300 o 400 o 500 pisos sobre els 25.000 vivendes que hi ha a Andorra representa un 0,01. I després, el tema del bloqueig de preus, de l'apassament de contractes, tot això, és una vegada més aplaçar el problema. El 2027 hi haurà eleccions, ja veurem el que faran, ja han vist el que han fet en d'altres situacions quan hi ha hagut això. Per tant, la persona que vol avui anar al banc i invertir diners en això, ho té fotut. Perquè tu, jo o els que sigui, ens anem al banc i diem, volem fer la casa de pisos per lloguer, i saps què ens diran? Encara que hi posem el terreny, que no. I saps per què ens diran que no? Perquè saben que, i tu i jo també ho sabem, i ell també, que no els hi podrem tornar ni nosaltres, ni els nostres fills, ni els nostres nets. A partir del moment que tu vols fer una inversió, vols fer un negoci, que hi posis el terreny i que no et pot deixar la banca això, vol dir que ja no és un negoci. I no ho és.
Doncs bé, anem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Torres i el Ferran Goya amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys. Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita els preus imbatibles del nou catàleg com l'albercoca només 4 euros amb 99 al quilo, el pack de 12 cerveses de 25 centilitres Estrella Galícia per només 4 euros amb 99 i el detergent en pols de diferents aromes Vial Plus de 6,30 quilos per només 6 euros amb 99. Vine a Epis en Carrefour i comença a estalviar. Recorda que demà per Canòlic Epis en romandrà tancat. T'esperem diumenge de 9 a 21 hores.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Ferran Goya i l'Albert Torres. Bé, estàvem abans en el tall publicitari sobre tota la problemàtica, inversions, lloguers i rendibilitat. És cert el que deies tu, Albert, que i Ferran, doncs la Cambra de Comerç ha dit que doncs falten 2.140 persones per cobrir llocs de feina. Clar, això és un problema afegit a la problemàtica d'habitatge, a la problemàtica de serveis, a la problemàtica de turisme. Ara, per a reportatge que hi havia l'altre dia en un mitjà de comunicació francès, a França hi ha 200.000 llocs de feina que no estan coberts en el sector del turisme. O sigui que et dius, evidentment la proporció de país és diferent, però és un problema, diguem, que per lo vist no és propi del país, és sectorial, perquè són feines doncs complicades, que tenen que agradar, no forçament ben remunerades, i aquí doncs també ens en donem compte.
A França, l'altre dia escoltava un reportatge, tenen un problema molt greu, sobretot pel que fa temporal i sobretot a l'estiu, que l'estiu teòricament podrien acabar aquests joves que estan estudiant com un complement salarial, doncs tenen un munt de problemes per contractar gent que els hi facin els càmpings, amb tots aquests llocs, estacions de muntanya i tot això, la temporada. No en troben. No en troben. I els que troben, com que la remuneració pel tipus de feina no és una excel·lent remuneració, la gent a la que troba una altra alternativa se'n va. Però clar, tothom volem aquell servei, però si volem l'hem de pagar.
Sí, això és un concepte de marketing que diu, bueno, vull un servei, un bon servei, doncs això té un cost. I això potser encara no hem arribat en aquest punt de dir, molt bé, doncs aquesta persona, en lloc de cobrar 1.200 o 1.300 euros, tindria que cobrar-ne 1.700, 1.800 o 2.000 per aquesta feina i aquest servei.
Però és que la persona, per dir un exemple, que està passant un aspirador, amb el màxim respecte per tothom, amb una habitació o que l'està netejant, aquesta persona per mi està fent un bon servei i segurament no cobra 1.800 euros. Però, a veure, si resulta que l'Estat o el país necessita allò, doncs potser els haurà de pagar. Que llavors l'empresa et dirà que no el pot assumir i qui ho ha de pagar? El govern? Crec que no.
Sí, el govern no té que pagar.
Però ho estem pagant, eh?
Sí. No, bueno, estem pagant el transport públic gratis, estem pagant tota una sèrie de coses que són un complement de lo que l'empresari no paga.
L'ajuda als lloguers.
Sí. Però bueno, pues es tindrà que plantejar coses, és a dir, que si jo per fer feines fora d'Andorra ja he descartat de fer venir enginyers a treballar a la meva empresa aquí, m'estimo més arribar a acords amb enginyeries de fora i treballar i de dir, escolta, si faig una mica de formació i col·laborar amb ells per no portar més necessitats laborals aquí.
Però hi ha feines que són possibles, com un treball d'enginyeria o d'arquitectura.
Sí, però passar l'aspirador no te'l poden passar.
I el posar les rajoles,
no te'l poden passar des de Barcelona.
I el fer l'empisteria o l'electricitat, tampoc.
Sí, hi ha un munt de feines doncs, que fa falta doncs, un
volum
de
mà d'obra. I vendre la botiga d'una superfície gran, tampoc.
Bueno, veurem quina...
Però bueno, que això també dona pues, un petit comerç que necessita molta... una mà d'obra molt intensiva, pues es va a un altre tipus de comerç, de gran superfície o alguna cosa així, que mira, tens quatre caixers... amb una possibilitat de fer també d'autopagament, és a dir, que t'agafes tu la bossa, vas passant això i pagues, de forma de que vas... Però estar en un petit comerç això no ho pots fer.
Però és que no és un problema de petit comerç, és un problema de que hi ha superfície gran o mitjana o com sigui, aquella persona que està guanyant 1.200 euros més la parella... Això, aquesta gent o aquest perfil de persones acaben amb una subvenció del govern pel lloguer. Indirectament estem subvencionant l'empresa perquè si no, a la millor no trobaria dependents a 1.200 euros. I això doncs, potser no ho hauria de ser. I si aquell establiment, en lloc de pagar 1.200 n'ha de pagar 1.600, doncs, potser toca això.
És una equació que es té que anar resolvent, per dir-ho així.
Clar.
Una cosa que, per acabar aquest programa, Justícia doncs, ha decidit de fer un reglament de codi ètic per separar doncs, la naturalitat política i de la justícia de la primera persona a l'última. O sigui que, sent un país petit, serà potser a vegades una miqueta complicat de poder separar aquestes dues coses, el poder judicial i el poder polític.
Home, serà difícil si tu tens... és a dir, un principi que hi ha a la justícia és la inamovibilitat dels jutges. Aquí els jutges tenen data de caducitat de 6 anys. És a dir, que el principi d'inamovibilitat, si no és per sanció, per mala pràctica, a través d'un procediment, el que és jutge a França o a Espanya o alguna cosa així, és jutge fins que ell vol o fins que li posen fora de la carrera judicial perquè ha fet alguna mala pràctica. Aquí, cada 6 anys, tens que renovar els jutges, el renova el Consell Superior de Justícia, que és un consell que té un membre que l'ha nomenat un copríncep, un altre membre que l'ha nomenat l'altre copríncep, un altre membre que l'ha nomenat el Consell General i un altre membre que l'ha nomenat el cap de govern. I el cinquè és un membre que l'ha nomenat els jutges. És a dir, el pes dels jutges per nomenar és un 20%. És a dir, els jutges estan representats al Consell. Tot el que més són càrrecs polítics. Llavors, parlar... I amb una renovació cada 6 anys, la independència està... És que simplement tens que mirar com van les sentències. Quantes sentències hi ha contra comuns, contra govern dels jutges? Poquíssimes. Clar, algun cònsol dirà que masses n'hi ha encara, però bueno, és que són per coses molt flagrants. És a dir, el jutge al final té la seva equació és la llei, l'aplicació concreta d'una llei, que no és automàtica, no ho pots fer per intel·ligència artificial, aquí foto el còctel de la llei i el que ha passat i em surt la sentència, però realment, per molts còdics que hi hagi, el sistema actual, la independència, no és una independència volguda, no és una dependència volguda, sinó que simplement el sistema de nomenament i el sistema de caducitat del mandat judicial incita a fer bondat.
Jo no ho veig tan així, Jo crec que hi ha una certa... A menys que em facin alguna una miqueta grossa, jo veig que hi ha persones que fa molts anys que estan amb un mateix càrrec o han anat progressant a dintre de l'administració de justícia, des del tribunal d'aquí i del tribunal d'allà, però jo no veig aquestes diferències. Jo, a la millor sóc un desconeixement de la matèria. I després, només per acabar, voldria dir una cosa. El tema de l'Agència de Protecció de Dades, tot aquest xou que s'ha muntat, jo crec que aquí tenim un problema. Quan tu te'n vas a treballar en una empresa, sigui qui sigui, ja saps el que guanyaràs. Tens les condicions, tens contacte. Però després, jo crec que el fet de que ara ho vulguin dissimular amb el tema de la igualtat de gènere, jo crec que això no ve el cas. Home o dona, la que sigui president d'aquesta persona, té un salari, té unes condicions, i jo crec que tot aquest una miqueta xou que s'ha muntat al tom d'aquesta persona, que l'ha muntat qui l'ha muntat, no hi entraré, però crec que no tocava. I si no estàs content amb el salari que pagues, i tu et vols augmentar el salari, ho tens molt fàcil.
Doncs sí, deixem sobre aquestes bones paraules a Albert Torres, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Ferran Goya, merci per la teva presència.
Gràcies per convidar-nos.
Bon cap de setmana a tots, ens trobem dimarts.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.